PSC és el partit més en forma ara mateix, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. En el baròmetre que ha presentat avui, una majoria de catalans, el 60%, es mostren partidaris, a més, de l'amnistia. Un cop superat el tràmit davant del rei, que tenia un posat ben seriós...
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Comença el ball de ministres. Ens imaginem Pedro Sánchez, a hores d'ara, tancant amb discreció la llista. I una de les decisions més delicades passa per si finalment hi haurà cartera per algú de Podem. Explicarem la discussió que hi ha oberta en aquest front. I en un altre front, la polèmica ha arribat amb un manifest firmat per desenes de militars retirats. Es pot interpretar com una crida a l'exèrcit a deposar per la força el president Sánchez. El catedràtic de Dret Penal, Josep Maria Tamarit, en declaracions aquí al Catalunya Nit, creu que hi ha motius perquè la Fiscalia actuï d'ofici.
Per tant, això podria ser considerat una provocació a la rebel·lió, que és un delicte en el nostre Codi Penal.
La gravetat de la sequera està obligant el govern català a plantejar-se escenaris difícils. Ja estudia si prohibir que s'obri no s'ampliïn negocis que gasten molta aigua.
Catalunya Nit.
Al Catalunya Nit parlarem amb una aventurera única. Busca parets impossibles que mai abans hagi escalat ningú en muntanyes de tot el món. A més, ho fa totalment incomunicada, sense utilitzar aparells electrònics, ni telèfons, ni GPS, ni res de res.
És que ha d'aparèixer la paret. És que jo no sé quina és la propera, perquè no la conec, aquesta paret, encara. Ha d'aparèixer, i apareix quan apareix, i pot trigar temps, eh? Quan tu vas sol i vas totalment incomunicat, realment... Allò té una altra magnitud de vivència i al final vaig a buscar vivències.
Una conversa màgica amb Sílvia Vidal, que està a punt de recollir el Premi d'Honor del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Una altra gesta l'han aconseguit a l'Hospital Sant Joan de Déu, les germanes siameses de Mauritània, que van ser separades amb una intervenció molt complexa quan tenien poques setmanes de vida, estan a punt de rebre l'alta i de viatjar al seu país. Els argentins voten aquest cap de setmana si volen ser governats per l'extrema dreta populista de Javier Milei.
Iniciemos el camino de la reconstrucción argentina!
O si donen una oportunitat a Sergio Massa, fins ara ministre d'una economia molt tocada.
Y toda mi fuerza para que construyamos ese país que hoy es una utopía para nosotros, pero que lo podemos hacer realidad.
En parlarem amb el nostre corresponsal a Buenos Aires en un d'aquells divendres en què estrenarem una cançó que no ha sonat mai abans en cap altre mitjà. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Si avui hagués hagut eleccions al Parlament de Catalunya, a les 8 s'haurien tancat els col·legis electorals. Ara estaríem probablement tots pendents de com va l'escrutini i el resultat que hi hauria, segons la projecció que fa el Centre d'Estudis d'Opinió en el seu últim baròmetre, elaborat en plenes negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, és que el PSC guanyaria les eleccions. Martí Ferrero, quin mapa polític dibuixa el CEO a Catalunya?
Doncs aquest mapa que comentaves, amb l'independentisme perdent l'actual majoria absoluta i un escenari amb múltiples possibilitats de pacte. Per la banda alta de la forquilla de resultats, els socialistes podrien pujar fins als 45 diputats, Esquerra fins als 34, Junts, tercera força, baixaria a 24. Darrere, el PP s'enfilaria als 17, els comuns als 14. Perdria en pistonada l'extrema dreta de Vox amb 9 i la CUP amb un màxim de 8. Ciutadans desapareixeria del Parlament.
Com s'explica el CEO aquestes projeccions?
El PSC fonamentaria la pujada en l'activació d'una part important de la bossa d'abstencionistes i d'indecisos. Els socialistes s'endurien fins al 20% d'aquest vot potencial i, a més, li prendrien a Ciutadans una quarta part dels votants. En el cas del bloc independentista, hi ha un 3% de transvasament de vot d'Esquerra a Junts que els republicans compensarien amb escreix perquè captarien el 9% d'electors de la CUP. L'ascens del PP s'explicaria perquè acaba d'enfonsar Ciutadans, arrabassant-li una tercera part de l'electorat i esgarrapant el 6% dels vots a Vox. El creixement dels comuns es basaria en una elevada fidelitat de vot, la més alta del conjunt de l'arc parlamentari, amb 8 de cada 10 votants del 2021 disposats a tornar-los a fer confiança.
El baròmetre també pregunta sobre l'amnistia, que és compartida per la majoria dels catalans, eh?
Sí, 6 de cada 10 ja estan a favor, una dada que podríem complementar amb dos apunts rellevants, i és que la meitat dels simpatitzants socialistes i el 20% dels del PP a Catalunya comparteixen la mesura. Una llei, per cert, que tots els grups que han votat la investidura de Pedro Sánchez, tret dels canaris, ja han demanat que es tramiti al Congrés per la via d'urgència.
També hi ha força consens sobre el referèndum d'autodeterminació.
Sí, el 73% de suport, només el 21% en contra. I entre els partidaris del dret a decidir, 6 de cada 10 voten socialistes i 9 de cada 10 dels comuns.
I sobre la independència, què en diu?
Doncs no s'experimenten canvis significatius. Els percentatges es mantenen estables si els comparem amb el baròmetre del mes de juny. Els contraris a la independència, el 52%, superen els partidaris d'una Catalunya independent, el 41%, per cert, entre els quals un de cada quatre votants dels comuns.
Doncs tot això són projeccions, però qui ja és oficialment president del govern espanyol és Pedro Sánchez, que aquest matí ha promès el càrrec davant del rei Felip VI al Palau de la Zarzuela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Sánchez ho ha fet per tercera vegada consecutiva, però aquest cop en un ambient de fredor absoluta i davant d'un Felip VI amb un posat molt seriós que us ha cridat l'atenció, eh? Paula Brujats.
Sí, s'ha comentat i molt la imatge, un Felip VI seriós que ha evitat fins i tot intercanviar paraules amb Pedro Sánchez, tot i que ell ho intentava en un gest molt més tens i fred que en les dues últimes ocasions, quan Sánchez va prometre el càrrec el 2018 i després el 2020. Ahir, de fet, també se'l va veure seriós quan va rebre la presidenta del Congrés, que li va traslladar el resultat de la votació que feia Sánchez president. Recordem que Felip VI està també al focus en algunes de les protestes convocades per l'extrema dreta. Hi ha hagut càntics que l'han acusat de no fer prou per protegir l'estat espanyol davant l'amnistia i també davant els pactes amb l'independentisme.
Superat aquest formalisme, ara Sánchez ha de formar govern, però de moment s'ho pren amb calma.
Sí, està madurant els noms dels futurs i les futures ministres i des de la Moncloa expliquen que l'anunci no serà imminent, el situen a demà passat o ja a dilluns. Sánchez i Yolanda Díaz estan negociant aquests noms i les desavinences entre Sumar i Podem ho compliquen. De fet, amb Manel ja hi ha una batalla oberta entre Podem i Yolanda Díaz per com es reparteixen els 5 ministeris que aspira a tenir Sumar.
I Paula, una notícia de fa molt poca estona és que una de les persones que sonaven per ser ministre, que era de Podem, Nacho Álvarez, acaba d'anunciar que deixa tots els seus càrrecs a Podem. Què ha passat?
Sí, Nacho Álvarez diu que deixa la direcció de Podem i que ho fa després de que Podem l'hagi vetat com a ministre. Aquesta tarda Yolanda Díaz ha ofert a Podem tenir un ministeri dins el nou govern, però ha posat la condició que l'havia d'ocupar justament Nacho Álvarez. Podem s'ha negat i Álvarez ara renuncia a ser ministre i abandona els càrrecs. Què ha passat aquí? Doncs que Podem denuncia que Díaz ha jugat brut perquè els feia, diuen, una oferta enverinada amb l'únic objectiu de deixar-los fora del nou govern, perquè Álvarez sí que té carnet de Podem, és un home, però, de la màxima confiança de Yolanda Díaz, que en els últims mesos s'ha allunyat moltíssim de Podem i és justament qui va negociar l'acord de Sumar amb el PSOE. Per tant, això agreuja i molt aquesta crisi entre Sumar i Podem. Veurem sabem per quant temps més continuen dins la mateixa coalició i Podem insisteix que l'únic ministeri que volen ells és el d'Igualtat i que ha de ser per Irene Montero. Díaz s'hi nega.
És una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, aquesta mala sintonia entre Podem i Sumar. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats, des de Madrid. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment a vosaltres. Bona nit.
I sobre l'amnistia s'hi ha pronunciat pràcticament tothom i avui ha estat el torn del sector militar, això sí, no del que està en servei. Una cinquantena d'oficials retirats hi han dit la seva a través d'un comunicat al qual s'ha adherit l'Associació de Militars Espanyols. Demanen a l'exèrcit que destitueixi Pedro Sánchez i que convoqui eleccions. Madrid de nou, Jordi Bascó.
Bona nit. Sí, una associació que podríem dir que no és gens sospitosa de posicionar-se políticament. És la mateixa, de fet, que l'any 2018 va promoure un text que justificava l'aixecament armat franquista de l'any 36. Avui ha tornat a la càrrega amb un comunicat que denuncia un assetjament a l'estat de dret i l'absència de justícia, igualtat i democràcia a l'estat. La cinquantena de firmants, tots ells militars retirats, asseguren que l'amnistia no té cabuda dins la Constitució i que aplicar-la suposaria acabar amb la igualtat de tots els espanyols. Davant el possible trencament d'Espanya, demanen als responsables de l'exèrcit que destitueixin Pedro Sánchez i que convoquin noves eleccions. L'Enrenou, que ha aixecat el comunicat, ha obligat l'actual responsable de les forces aèries a recordar als militars que tenen el deure de mantenir una neutralitat política estricta i que tenen prohibit participar en manifestacions de caràcter polític. Per això els demana que siguin molt cautelosos també a les xarxes socials i en altres fòrums d'internet.
Doncs la pregunta que ens hem fet al Catalunya Nit després de llegir el manifest és si un pronunciament d'aquestes característiques podria ser il·legal.
Hem parlat amb un militar retirat d'una associació de signe contrari a la dels militars espanyols, José Ignacio Domínguez, del Fòrum Milícia i Democràcia, reclama que la Fiscalia actuï d'ofici. En la mateixa línia, el catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida i de la UOC, Josep Maria Tamarit, coincideix amb l'anàlisi de l'exmilitar i veu un possible delicte.
Estos señores incitan a la rebelión, incitan a un golpe de Estado, a que los militares derroquen al gobierno. Esto tendría que actuar la Fiscalía, pero bueno, no va a actuar. Ahora, el Ministerio tenía que tomar medidas administrativas.
Però hi ha una interpretació que no és gens rebuscada. El que estan demanant és de que els militars deposin per les armes el president del govern. Per tant, això podria ser considerat una provocació a la rebel·lió, que és un delicte en el nostre Codi Penal.
Fa dos anys, la Fiscalia de Madrid ja va arxivar una investigació per un xat de WhatsApp del mateix grup de militars que l'any 2020 parlaven d'afusellar 26 milions d'espanyols i fer un cop d'estat contra Pedro Sánchez. En aquella ocasió, el Ministeri Fiscal va rebutjar investigar-ho com a delicte d'odi perquè les declaracions, a diferència de les d'ara, es van fer en l'àmbit privat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. La sequera és cada vegada més preocupant i ara el govern estudia prohibir que s'obrin o s'ampliïn negocis que gastin molta aigua durant la situació d'emergència per sequera. L'executiu perfila les mesures restrictives que dimarts s'aprovaran per a l'àrea metropolitana de Barcelona i per a Girona. Oriol Pujador.
Si posem exemples, estan en el punt de mira noves llicències per places d'hotel, granges o centres de dades. Tampoc es permetria ampliar ni obrir plantes de determinades indústries com químiques, papereres o metal·lúrgiques. La mesura no afectaria, però, les activitats econòmiques que ja estiguin tramitant la instal·lació o l'ampliació, ni tampoc, evidentment, les empreses que ja funcionen. Ara bé, la concreció de les mesures correspon als departaments que donen els permisos per cada activitat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, subratlla la importància d'estalviar tant com es pugui, tant en l'àmbit particular a casa com també pel que fa a les activitats econòmiques.
Estem en una situació sense precedents. Quan mirem les estadístiques històriques, estem en la pitjor. Necessitem que plogui, però això no està a les nostres mans, però sí que està a les nostres mans contribuir a estalviar aigua. Per tant, tota aquella aigua que estalviem serà aigua que continuarà als embassaments per tenir-la disponible si aquest episodi de sequera continua allargant-se i entrem en situacions realment crítiques.
La setmana vinent, dimarts, el govern ha de concretar les restriccions d'aquesta nova fase que ja vam explicar aquesta setmana, que s'anomena de preemergència per sequera i que s'aplicarà a tot el sistema Ter Llobregat, l'àrea metropolitana, bona part de les comarques de Girona. Si amb aquesta mesura s'aconsegueix estalviar prou aigua, la fase d'emergència, que és l'última, la més severa, inicialment estava prevista per aprovar-la com a molt tard el 15 de desembre, es podria ajornar fins al mes de gener.
Les dues siameses de Mauritània, separades amb èxit a l'Hospital Sant Joan de Déu, rebran l'alta la setmana que ve i tornaran al seu país, on podran fer una vida completament normal. Les petites, de poc més d'un mes, van arribar unides per l'abdomen i amb un sol cordó umbilical el 25 d'octubre passat i marxaran cap a casa amb una vida autònoma i independent. Per arribar a aquest final feliç, s'han hagut de sotmetre a una intervenció molt complexa. Montse Comelles.
Sí, de fet, davant aquesta dificultat es va crear un model en 3D que simulava l'abdomen cooperatiu. A més, els equips que van intervenir en l'operació van assajar maniquins per tal de poder afinar tots els moviments i plantejar possibles complicacions. Xavier Terrado, cap de cirurgia pediàtrica de Sant Joan de Déu, en detalla la complexitat.
Hem d'entendre que són dos bessones que estan unides per l'abdomen, per tant, les tenim situades de costat, una cara a l'altra, s'han d'intubar amb dues, han de tenir accessos venosos totes dues. Doncs la planificació i la simulació abans, doncs el que dona és més seguretat.
Explicant que la recuperació ha estat molt bona i si tot continua igual, la setmana que ve ja podran marxar cap a Mauritània amb la seva mare i el seu tiet.
Doncs sí, quan hi arribin, l'evolució de les germanes la controlarà un cirurgià del seu país que aquests dies ha estat seguint de prop l'operació i la recuperació de les petites. La intervenció s'ha fet a través del programa de cooperació internacional Cuida'm.
Diumenge, gairebé 36 milions d'argentins tenen dret a votar per triar un nou president per als pròxims 4 anys. La contesa enfronta l'actual ministre d'Economia, el peronista Sergio Massa, i l'economista llibertari d'ultradreta Javier Milei. Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit. Què diuen les enquestes respecte a qui té més opcions de guanyar?
Hola, què tal? Bona nit. Les enquestes pronostiquen un empat tècnic entre els dos candidats, entre Javier Milei, abanderat de l'extrema dreta, i Sergio Massa, candidat peronista pel centre-esquerra argentí. Aquestes enquestes van fallar en primera volta, però encara són el gran baròmetre de cara a aquest balotatge o segona volta, com es coneix aquí a l'Argentina. Dos models de país en joc ben diferents. Milei proposa obrir els mercats, reduir al mínim l'Estat, les prestacions socials també al mínim, i dolaritzar l'economia, mentre que el peronisme demana disculpes i promet no fer malament més les coses, assegurant també que vindran temps millors i que el país té solució i es pot recuperar d'aquesta greu crisi econòmica enèsima per la que passa. Tancaments de campanya en aquestes darreres hores. Escoltem els candidats Milei i Massa.
Nos pongamos de pie y demos vuelta a la historia e iniciemos el camino de la reconstrucción argentina.
Y toda mi fuerza para que construyamos ese país que hoy es una utopía para nosotros, pero que lo podemos hacer realidad.
L'extrema dreta té a tocar l'accés a la Casa Rosada. Com s'explica la seva irrupció en menys de 4 anys a aquest país i a aquest poder?
L'Argentina es troba ara mateix a la unitat de cures intensives i el discurs de l'economista ultraliberal i populista conservador Javier Milei ha calat entre una gran part dels argentins, joves i també grans, tips de tanta crisi, tanta decadència i tant malestar. L'Argentina ara mateix té un 40% de pobres, 70% de pobresa infantil, 140% d'inflació interanual, 8% d'inflació mensual i una llarga llista de problemes sense resoldre crònics de fa dècades. El discurs, doncs, de trencar-ho tot i acabar amb la casta política sedueix i és el que pot portar a Javier Milei a la Casa Rosada.
Doncs a veure què passarà. En parlarem dilluns. Gràcies, Joan. Bona nit i bona feina.
Adéu-siau, bona nit.
Ja són més de 12.000 els morts a Gaza des de l'inici de la guerra amb Israel. D'aquestes víctimes, més de 5.000 són infants, segons les autoritats de la franja. Benjamin Netanyahu assegura que intenten no matar població civil, però diu que no se'n surten i que la culpa és de Hamas. Això mentre l'ofensiva militar israeliana continua i fa que s'agreugi la crisi humanitària. Enviats especials a Jerusalem, Raúl Flores i José Antonio Rodríguez, bona nit.
Bona nit, Manel. 6 setmanes de guerra a Gaza, les 3 últimes també per terra, que ja han deixat més de 12.000 morts palestins, segons el govern de la franja. Pràcticament la meitat, uns 5.000, són infants. Unes xifres que continuaran creixent perquè Israel manté els bombardejos i es podria intensificar al sud, on només avui ja han causat una dotzena de morts a Rafà i també a un complex residencial. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ho justifica com a víctimes inevitables de la guerra.
Intentarem acabar aquesta feina amb el mínim de baixes civils. És el que estem intentant, les mínimes baixes civils, però malauradament no tenim èxit.
I les altres víctimes del conflicte són les que pateixen fam i malalties. Nacions Unides adverteix que la situació és insostenible i que si no arriba combustible, els més de 2 milions de persones de Gaza poden patir fam. Ara només estan arribant el 10% dels aliments que fan falta per alimentar la població. Només el 10%. I els pocs camions que entren han de suspendre la distribució perquè no tenen benzina. Ho descriu la Xifa, que està refugiada a les instal·lacions de l'ONU.
Els nens estan morint de gana i tenen set. Estan tots amb diarrea, vomitant i amb tos.
I els malalts tenen difícil l'atenció mèdica perquè els hospitals no estan en funcionament per falta d'energia.
Doncs, Raül, una nit més en directe a les 10:21. Moltes gràcies per aquesta crònica de la jornada. Fins aviat.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Parlem ara d'un col·lectiu força nombrós de treballadors. Es multipliquen les demandes perquè el CPE descompta de la prestació d'atur els temps que s'ha estat en ERTO durant la pandèmia. Rafael de Ribot.
És el cas, per exemple, de l'Eli Flors. La van acomiadar al setembre després de 10 anys treballant a la mateixa empresa. Va estar en ERTO més d'un any.
La meva sorpresa no només és el que rebo, sinó els mesos que compten. I cobrant ja és el mínim, que són 700 euros. La qüestió és que al final doncs, la pandèmia l'hem pagat als treballadors.
Els jutges majoritàriament donen la raó als demandants. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio, el titular del jutjat social número 3 de Barcelona, Xavier González de Rivera, el CEP està fent la seva pròpia interpretació del decret dels ERTOs.
Nosaltres entenem que no pot haver-hi aquesta penalització perquè les normes que deia és que les prestacions per atur no poden tenir perjudicis en situacions posteriors. Això és el que resol ara pels tribunals, majoritàriament.
Hi ha casos que han arribat al Suprem que aviat s'haurà de pronunciar per fixar un criteri.
Són les 10:23 de la nit. Avui hem enviat la Carme Montero al Saló Jump to Digital.
Como bueno, tengo ordenador ahí, voy a mirar una cosa. Tengo, no sé, vale, voy a subir un... Voy a hacer una cosa...
Qui és tota aquesta gent amb la qual has parlat avui?
Doncs mira, la que està sentint ara és la streamer Cristinini, que té 3 milions de seguidors. És l'e-gamer que ha estat un dels plats forts d'aquest saló i que és un saló que busca apropar els joves a les professions digitals. Aquesta és una de les 16 influencers que hi han participat, però també s'han fet tallers, conferències, partides de videojocs o entrevistes ràpides. Mira, i ara et donaré, Manel, una dada interessant i positiva que en aquests temps interessen. S'han fet 1.000 entrevistes d'aquest tipus, ràpides, i l'organització assegura que entre 250 i 300 joves han sortit amb una feina ja emparaulada.
Doncs poden celebrar-ho aquest cap de setmana.
Doncs
i tant,
sí.
Què t'han explicat els joves?
Mira, en general podrien dir que responien tots a un mateix perfil, entre 17, 19 anys, amb una carrera d'informàtica o graus a punt d'acabar o ja estaven fent pràctiques. En general, poques noies, i això sí, tots coincidien en dues coses. Els ha agradat molt el saló, i a més confien en la bona salut del seu sector.
Més enllà de fer networking i conèixer altres empreses que em podrien interessar, finalment, si podria amb això aconseguir feina, jo per mi estaria encantat.
I el tema laboral, com el veus?
Amb molt de futur, perquè és una nova professió que té molta sortida ara mateix.
Sí, la veritat és que, per exemple, he anat a una de les xarxes que feien de Data Scientist,
i he flipat amb la qualitat dels ponents que hi havia i crec que hi ha un molt bon nivell aquí i que si es torna a fer l'any que ve, sense dubte es tornaré.
Crec que és una iniciativa molt xula i s'han de seguir promocionant. Falta una mica més de dona per aquí, però...
Jo també ho he detectat, això, dones poquetes. És el mateix que hi ha a les universitats d'informàtica, poques dones. Acabo amb una altra dada.
A veure.
Doncs també és bona. L'organització celebra que han batut un rècord de visitants. Han triplicat la dada de l'any passat, més de 7.000 persones.
Doncs joves i organitzadors contents, bones notícies.
I una cosa que ens hem deixat de dir que és molt important per les persones que s'han perdut aquesta edició però que es vulguin apuntar l'any que ve, és una edició gratuïta.
Genial. Una altra bona notícia, doncs. Els que no estan tan contents són els de la comunitat musulmana més nombrosa de Lleida perquè han rebutjat unànimament construir una mesquita al polígon industrial, tal com els proposa l'Ajuntament. Estan en contra del cànon econòmic que haurien de pagar, de la limitació de la concessió a 50 anys i dels problemes de mobilitat per desplaçar-s'hi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Els musulmans que han votat després de la pregària del divendres han rebutjat construir una mesquita al solar del polígon Camí dels Frares als afores de la ciutat. La major part de les 800 persones que han participat en la pregària no han votat per indignació amb la proposta de l'Ajuntament. Abdelatif Latavi, portaveu de la comunitat Ibn Hassam.
Molta gent ara diu lo que s'han dit ara, aquestes quantitats, el puesto, molta gent ha marxat indignada, diu, mi sembla que no volien solucionar aquest problema.
Rebutgen les condicions de la concessió.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Aquest novembre a la Sala Beckett torna Al final les visions, de Llàtzer Garcia. Joan Carreras protagonitza aquesta història intrigant que ens parla de la possible convivència entre els vius i els morts. Només fins al 3 de desembre. Entrades a salabeckett.cat.
Renoi.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols al mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
Si et costa posar-te a jugar amb la família i dius coses com «És que avui volia endreçar l'habitació i posar el llit orientat al sud perquè ajuda a la fase REM i...»
Amb el Black Friday de Bacus et costarà menys. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en jocs i joguines fins al 27 de novembre. Amb Bacus, jugar junts no costa tant.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Arribarem a 11:15 de la nit anant cap al Temporada Alta, que ensenya als nostres creadors el món i busca complicitats amb altres països. Durant tot el cap de setmana, Girona i Salt s'omplen de les millors propostes contemporànies amb noms com Cabo San Roque, La Baronal, Roger Bernat i Angélica Lidl. Girona, Marta Vives.
Bona nit. El Casville de Girona, primera parada a la Carbonera, on el Cabo San Roque busca la provocació. Sona Haydn i un quartet de corda penjat del sostre. Uns instruments que el públic ha de fer punteria amb pedres per alterar-ne les notes i explorar així nous territoris i qüestionar la violència com a tabú. Hem parlat amb un dels usuaris.
Sembla ser que es distorsiona la música que sona.
Què creus que busquen els artistes Cabo San Roque amb aquesta composició?
No sé, una mica no, la violència com a expressió artística.
Durant les 4 hores del primer dia, més de 350 persones ja han vist aquesta instal·lació. Segona parada, Teatre Municipal de Girona, La Veronal, i acaba de presentar Firmamento. A mig camí entre el teatre, la dansa i el cinema, la companyia construeix un espai màgic, un refugi al misteri i als orígens de la humanitat. Una proposta escènica, visual i sonora i d'alta intensitat en moviment. Apunteu-la a l'agenda perquè farà temporada al Mercat de les Flors aquest Nadal. I la nit continua, just fa mitja hora, a La Planeta, ha començat l'estrena a Catalunya del nou muntatge del Roger Bernat, on es planteja una qüestió tan complicada com aquesta. Com es fa la cultura? Apuntarem les respostes i us ho explicarem.
El popular músic brasiler Sergio Mendes actua aquest vespre al Palau de la Música Catalana dins del Festival de Jazz de Barcelona. Amb més de 6 dècades de carrera, Mendes s'ha deixat influir per tota mena de gèneres, inclòs el hip-hop, tot i que sempre serà reconegut pel tema Mais Que Nada. Al Palau hi tenim Marc Ruiz.
Mendes és el músic que va popularitzar el Mais Que Nada de Jorge Ben amb el seu grup Brasil 66. Es va traslladar als Estats Units i allà va forjar una carrera exitosa reinterpretant cançons de música popular brasilera com Aguas de Março, també Bel Gilberto i Tom Jobim, Agua de Beber d'Antonio Carlos Jobim i Vinícius de Moraes, o Samba de Uma Nota Só d'Antonio Carlos Jobim i Newton Mendonça, entre molts d'altres. Mendes va aprofitar l'arribada del jazz al Brasil, que havia provocat el naixement de la bossa nova, per popularitzar la música brasilera als Estats Units, creant-ne una versió lounge. Mesclava bàsicament samba i bossa nova i música de mig camí entre el pop i el jazz, com la de Bart Bacharach. I, de fet, en va interpretar cançons com The Book of Love. I va rebre influències també dels Beatles en versions de cançons com The Tripper o The Fool on the Hill. Fins i tot va produir els arranjaments vocals de Never Say Never Again, cançó de la pel·lícula Mai Diguis Mai Més, de James Bond. Més recentment, Mendes ha obert també les portes a l'R&B, el hip-hop, les músiques urbanes. I el 2006 va donar una segona vida al Mais Que Nada amb els Black Eyed Peas, una versió de qualitat diríem que discutible, tot i que sabia mantenir els peus a la tradició brasilera, com va demostrar el 1992 amb la meravellosa Magalenha, composta per Carlinhos Brown.
Obres d'art abstracte de Miró reinterpretades amb xocolata. Aquesta és la proposta de l'exposició efímera Artsania, que avui s'ha inaugurat al Museu de la Xocolata de Barcelona. L'Òscar Callau l'ha contemplat i no sé si ha sigut tan afortunat que ja hi ha pogut fer queixalada, també.
Bé, primera part, són unes figures creades pel prestigiós mestre pastisser francès Stéphane Leroux a partir de la xocolata negra de la marca belga Belcolat, reproduint obres mironianes tan diverses com Dona i ocell, constel·lacions i, fins i tot, la façana de la Fundació Miró. Leroux ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
C'est vrai que des fois c'est très très abstrait.
El cert és que sovint és molt abstracte i poques vegades figuratiu, així que realment cal saber interpretar les tècniques que Miró utilitza. La pintura, l'escultura, la combinació de colors, el modelatge, el gravat, i veure com podem fer tot això amb xocolata. Aquí rau l'interès d'aquest material, que és molt poliform i s'adapta a un gran nombre de tècniques possibles.
Impossible.
Respecte a la segona pregunta que m'has fet, sí, home, evidentment, les obres no les podia mossegar ara que estan en exposició, però quan s'acabi la mostra, es reciclaran, però no es podran menjar.
Le manger, c'est peut-être un petit peu compliqué.
Menjar-te-la potser és una mica complicat, ja que la xocolata absorbeix les olors i l'humitat, de manera que quan passa un cert temps es fa més difícil de treballar. Sí que és un material que es pot reciclar, però només per treballs decoratius, ja que el seu gust s'altera, es perd. Normalment conservo les obres 3 dies, els faig fotos i al final les destrueixo.
I après je les détruis.
Una exposició que es podrà... Això. Sí, fa pena. Es podrà veure durant 4 mesos al Museu de la Xocolata situat al barri del Born de Barcelona.
Perfecte, doncs són... passen 4 minuts de 11:15 de la nit. Hem acumulat moltes notícies, hem passat per diversos països fins i tot, però per molt que allarguéssim aquest informatiu hi podríem posar hores i hores i sempre diríem que hi ha notícies que no ens hi han cabut. Per exemple, avui, Sergi Molero, què no ens hi ha cabut?
Per exemple, dir-vos que falta un mes i 5 dies perquè arribi aquell dia dominat per aquesta banda sonora. No se us espatlla ni la ràdio ni el mòbil. Estem parlant, sí, de la loteria de Nadal. I cada any la qüestió és intentar imaginar quin número pot ser l'afortunat.
81.505 93.473 38.400.
Ai, ja tinc mal de cap de sentir-los i encara som al novembre. Per determinar quin pot ser el número guanyador hi ha gent que utilitza fórmules matemàtiques, d'altres vidents, i ara, segons recullen diferents mitjans, hi ha qui li ha preguntat a la intel·ligència artificial quin serà el número guanyador, i es veu que, basant-se en els resultats dels 210 sortejos de Nadal que hi ha hagut fins ara, ha determinat que el número guanyador serà el 3.695. I és que molta gent s'ha abraonat sobre els dècims d'aquest número, que s'han posat a la venda, per cert, a Elx, al País Valencià. Però ens en podem refiar de la intel·ligència artificial? Quina credibilitat té? Vinga, fem una prova. Activo el xat del mòbil i li pregunto qui és Manel Elías.
Manel Elías és un actor espanyol nascut el 2 de març del 1977 a Barcelona. És conegut per la seva participació en diferents sèries de televisió i pel·lícules com Explica'm com va passar, El cor de la ciutat i Els homes de Paco. Ha treballat al teatre i ha rebut diversos premis pel seu talent actoral.
Mira, el que no sabia, va sortir Els homes de Paco?
No, que jo sàpiga, no. Però potser hi havia un altre Manel Elías.
Bé, no sé, El cor de la ciutat jo no en recordo.
No allà al mercat. Gairebé res. Tot i així, jo m'he apuntat al número.
Sí, que això, de totes maneres, com
no
que has acceptat...
No sortir volant a buscar-lo.
Has acceptat amb bon humor la resposta de la intel·ligència artificial. Aquí tens el meu regal.
1.000 euros.
Imaginaris, però, eh?
Ah, d'acord. Això de la intel·ligència artificial no sé si m'acaba d'agradar. Bé, ara el que volem fer és fixar-nos en una de les cançons del disc de la Marató d'aquest any. La versió en català d'un clàssic d'Albano, Felicità. Què té a veure aquesta cançó amb les històries de Snoopy? Només se m'acut una persona que ens ho pugui explicar. David Guzmán.
81.505 93.473 38.495.
Felicitat. És un viatge lunyal, les mans engafades, la felicitat.
Quin tros de repte això de descriure la felicitat en clau de música pop. Fa poc més de 40 anys que va néixer aquesta peça i avui volia recordar com la va parir el culpable, Cristiano Minellono. Minellono és un dels lletristes més prolífics de la música popular italiana. Ha escrit més de 2.000 cançons, entre les quals alguns hits tan bèsties com aquest.
Lasciatemi cantare con la guitarra.
Italiano, de Toto Cutugno, una cançó molt crítica, que per cert havia de cantar Adriano Celentano, però que Celentano va rebutjar. O també aquest èxit fulminant dels Ricky e Poveri, Mamma Maria.
Insieme al cielo, compriamo anche la luna. Mamma, mamma, Maria, mamma, Maria, mamma.
I podríem afegir-hi peces de Domenico Modugno, Mia Martini, Bazzanic i tants altres. Sempre amb una combinació estròfica similar i gairebé sempre amb rima. Cristiano Minellono creu en la rima consonant com en el tot poderós. Una nit, Minellono tornava de sopar i es va posar a llegir les històries de Charlie Brown, Snoopy i companyia, i va caure en unes vinyetes que deien «La felicitat és nedar amb els amics», «La felicitat és una manta», bla, bla, bla. I així va néixer la idea, i de la idea la cançó, amb frases tan memorables com «Un bicchiere divino con un panino la felicità». Clarament, Minellono no guanyarà mai el Premi Nobel de la Música, però com a fórmula, una copa de vi i un entrepà, pel meu gust, supera qualsevol gran tassa de Mr. Wonderful.
Felicità, un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciate un biglietto dentro al cassetto, la felicità.
I amb alegria us expliquem que aquest és un informatiu amb caràcter propi i per això comptem entre els nostres col·laboradors amb un beatboxer, o sigui, que fa ritmes amb la seva boca, no li calen instruments. I el joc que li plantegem de tant en tant, cada 15 dies, és que li passem talls de veu d'actualitat, aquesta setmana són del debat d'investidura, i ens fa una cançó. La d'aquesta setmana ha quedat així.
Llevan ustedes literalmente 46 años diciendo que España se rompe, 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 España se rompe.
La líder intelectual del Partido Popular, que es la señora Ayuso, afirmó que la justicia social es un invento de la izquierda para promover la cultura de la envidia.
Este golpe lo disfrazarán con ropajes de legalidad. De la misma manera que llegaron al poder personajes como Hugo Chávez, Maduro o Hitler.
España se rompe, 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 España.
Por amnistía, España se rompe ahora. También quizá porque Girona va primero.
La cita de Machado en su discurso, dígala completa. Hasta en las citas viene usted, dice, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos.
Señor Feijóo, me acaban de pasar un tuit de un cantautor, Ismael Serrano, que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio.
Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move.
Doncs aquesta és la versió de Guillem Cardona de la sessió d'investidura d'aquesta setmana. Són les 10:41. Seguim.
Catalunya nit.
Una conversa ara que ens fa molta il·lusió. La nostra convidada no ha estat fàcil de localitzar perquè li agrada perdre's lluny de tothom durant dies, però tenim una productora, l'Elis Puny, capaç de tot, i gràcies a ella la tenim aquí. Sílvia Vidal, bona nit.
Hola, bona nit.
No hi ha cap altre alpinista a Catalunya o a Espanya que tingui un piulet d'or? Ja sabeu que quan un premi es considera molt important es diu els Oscars de... Aquests n'hi diuen els Oscars de l'alpinisme. Doncs a ella, el 2021, li van concedir l'Oscar de l'alpinisme. I ara, Sílvia, els reconeixements que ja tens, i ara hi sumes el Flor de Neu d'Honor del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, que es fa del 17 al 26 de novembre. Felicitats.
Moltes gràcies.
Et fan il·lusió els premis?
Doncs la veritat que sí, perquè... no sé, no? Que algú t'ho reconegui o que, no sé, que tinguin en consideració el que estàs fent, jo crec que és algo agrair i d'estar feliç, no? No sé, a mi sí.
Explica'ns, per als que no som experts, quin tipus d'alpinisme fas tu?
Bueno, jo bàsicament faig escalada en grans parets arreu del món i molts cops vaig a parets que són verges, que no s'han escalat encara, que són primeres ascensions mundials i això, en llocs llunyans, desconeguts, no? I llavors, els últims anys he anat a expedicions en solitari, o sigui, totalment sola, de forma autònoma, sense portejadors, no perquè jo vulgui prescindir de portejadors, sinó perquè els llocs on vaig no hi ha portejadors, no? Si me'n vaig a l'Himàlaia, doncs sí, no? Que n'agafaré. I aleshores també, doncs, una de les característiques és que vaig totalment incomunicada, sense ràdio, sense telèfon, sense GPS, i suposo que és això el que estan valorant, no? Aquesta aventura, no? Que diuen.
I aleshores tu t'hi plantes allà sola i com comencem? És a dir, portes tot el material tu... Com ho vas fent, això?
Sí, si vaig a llocs que no hi ha portejadors, doncs el que faig és més o menys a totes les expedicions porto la mateixa quantitat de pes i són doncs uns 6 bultos de 25 quilos, que en total són 150.
Déu-n'hi-do.
Clar, sí, i jo peso 45 i els porto d'un amunt, clar, tots alhora m'aixafaria. Però llavors el que faig és n'agafo un, torno tot aquell recorregut que hagi fet de 8, n'agafo el següent, torno de 8 amb la qual cosa, cada etapa de l'aproximació i cada etapa de la tornada la repeteixo 11 vegades, 6 amb pes i 5 sense pes.
Com atures a dormir, menjar, com ho fas tot això?
Sí, jo porto una maca, porto uns sacs, uns que es diuen petates, no? amb tot el menjar, l'aigua, la roba, doncs tot el que necessitaré, més el material. Llavors, doncs, quan cada X metres monto aquesta caseta, no? Que es munta i desmunta, i dormo allà. Té un toldo, és com una tenda penjada a la paret. I a partir d'allà, doncs, torno a escalar, vaig escalant uns quants dies, torno a dormir aquesta hamaca, però ja penjada a la vertical, i quan porto X metres que jo considero, doncs, desmunto, tiro tot cap amunt un altre cop, ho vaig hissant, no? I torno a muntar la caseta i així, doncs, vaig fent.
això completament sola i sense ajuda ni de GPS ni cap mena... No, dius que no consultes ni tan sols el temps que farà la previsió?
No, no, perquè no tinc cap mitjà per fer-ho.
Ni mòbils ni res?
No.
Per què tan despullada?
Per mi és la manera com vull viure una experiència a màxima intensitat possible, no? Al final, quan vaig a fer aquest tipus d'activitats, més enllà de lo que és l'escalada, que per mi és la meva passió, no? És anar a viure una experiència que em porti fora de la zona de confort i que em porti, m'apropi als meus límits, no? I aleshores, doncs, des del principi... Jo ja, no, és que jo no tinc mòbil ni aquí, no tinc mai un mòbil, no? Llavors ja sóc una persona que amb això d'haver estat tota l'estona comunicant-me i que controlin, doncs tampoc és que em vagi molt, no? I llavors tinc aquesta facilitat, no?, en aquest aspecte, però quan tu vas sol i vas totalment incomunicat, realment allò té una altra magnitud de vivència i al final vaig a buscar vivències.
No tens por?
Sí, sí, sí. A veure, per dormir allà no, eh? Pel fet de dormir allà no. Però sí que hi ha molts moments que tinc por, evidentment. Estem parlant d'activitats que igual estic 2 mesos totalment sola en un lloc aïllat, no? I pors en tenim sempre, no? Aquí i allà, i la qüestió és dir, bueno, pues, això em fa por, vaig cap enllà a veure què passa, i quan vas cap enllà veus que allò canvia.
Però, per exemple, mal temps, mala visibilitat o un temporal, i tu sola allà al mig... Com ho gestiones?
Doncs depèn de quin tipus de temporal. Per mi, dels que són dels pitjors són els de vent. Temporals de vent, clar, tu estàs allà i no deixa ser que allò és una vela, no? Que és com un toldo i una vela i una maca, i quan fa molt vent estàs allà donant vots i pensant que aguanti tot, sisplau, no?
I moments avorrits de tanta soledat?
Sí, també. Pocs, perquè hi ha molta feina, i els moments que t'atures, que normalment t'atura el mal temps, de dir, bueno, ja no puc aguantar més i ja em fico en el cau, no?, en aquesta maca, doncs ja són moments també de pensar, bueno, les maniobres que has fet, que faràs, de planificar coses, perquè clar, no pots preguntar a algú altre com fer o no fer, no? Llavors el cap et va a 3.000, no? Però tot i això, hi ha moments que si passes molts dies que està plovent i no pots sortir, clar, estàs en un espai de 2 metres per 1 metre d'ample estirat durant dies, no? I hi ha moments d'avorriment total, no? Però penso que és important saber avorrir-nos.
I no trobes a faltar la comunicació, parlar o explicar coses?
Bueno, jo parlo amb els ocellets, parlo amb la roca, parlo amb el material, no? Els demano que m'aguantin, no?, que funcioni, i parlo amb mi mateixa també, i al final tens una de monòlegs o diàlegs amb tot el que estàs envoltat, que és que clar, vull dir, estàs sol com a ésser humà ja, no? però sol no ho diria.
Quan és una primera vegada, d'això en dieu obrir via?
Sí. Sí, sí, és una obertura, és quan es passa per primer cop, doncs per un tram de roca, no?
I una de les sorpreses és que arribes a dalt i veus que encara hi ha un pic més alt allà mateix, no?
Sí, 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 i va ser com, buf, doncs segueix, no? I se m'estava fent de nit, ja no tenia més marge de dies i vaig apostar per tirar amunt, malgrat saber que se'm faria de nit i que baixa. L'última part la vaig fer sense corda, cosa que... ho explico, però no s'ha de fer, val? Llavors, doncs vaig haver baixat també sense corda i això pues, fa que fos un moment bastant tens, no? Però sí, sí, sí. Don't you cherish me to see? Oh.
Com és la tornada a la normalitat o a la civilització?
Bueno, cada expedició és diferent, però a mi les tornades em costen. O sigui, vull tornar, i quan estic allà penso en tornar i necessito tornar, vull dir, ni de conya viuria així sempre, aïllada de tot i tothom, però quan torno sí que em comunico amb la gent més propera, però estic un parell mínim de setmanes aïllada, que no dono ni la informació de lo que he fet ni res, quan fins que passen uns dies, perquè necessito pair-ho i necessito tocar terra, no? De dir, bueno, ja estem un altre cop en el ritme boig aquest i aclimatar la tornada.
Cada expedició és diferent per tu o totes et provoquen la mateixa petjada?
Cada expedició és diferent, però la tornada sempre em costa una mica, sí.
Quan tornes, penses, ja n'he tingut prou, o sempre et queden ganes de tornar-ne i una altra?
Quan torno, no tinc cap ganes de tornar a marxar. perquè és, no és només durant l'expedició, aquests dos o tres mesos els que siguin, sinó la fase prèvia, que és molt dura, que és la fase on has de gestionar totes les pors i on has de buscar informació que no trobes i on has de buscar-te la vida per organitzar-ho tot, no? I fer càlculs així una mica a l'atzar, no? En base a les experiències, perquè clar, no tens informació. Llavors, la fase prèvia són molts neguits, molts dubtes i moltes pors que cal gestionar aquí, no? I trigo. I a més, és que ha d'aparèixer la paret. És que jo no sé quina és la propera, perquè no la conec, aquesta paret, encara ha d'aparèixer. I apareix quan apareix, i pot trigar temps, eh?
Et patrocina algú? T'ajuden? Com funciona aquest món?
Tinc Boreal, que és de calçat de muntanya i de calçat específic d'escalada, que són sponsors des del primer any fins ara, sempre han estat allà recolzant. I ara he començat aquest any, enguany, amb una casa de menjar d'aquest deshidratat liofilitzat que es diuen Leo Food, que són de Polònia, però no tinc res més, i només a nivell de material, no? Però perquè m'han fet fora de tot arreu per no tenir xarxes socials, no?
O sigui, un dels requisits que et demanen per patrocinar-te i tal és que després ens donis, facis ressò de la nostra marca amb les xarxes socials.
Clar, perquè avui en dia el que volen no és que et patrocinis, que volen que tu t'autopatrocinis, no? I aleshores, doncs és igual el que facis, és igual com ho facis, és igual si et donen premis o no, que la qüestió és que has d'estar constantment en xarxes. I com que no hi soc perquè no vull, doncs entenc que no... Bueno, em fan fora, eh? Em fan fora directament, però jo ho entenc perquè és un tema de màrqueting, llavors no hi entro, no?
Per què no hi vols entrar?
Ho trobo horrorós. És que no ho sé, o sigui, veig l'entorn, tot com funciona, és una... i no tinc cap necessitat d'exposar-me contínuament, tot i que dono entrevistes, estic aquí, estic allà i el que sigui, no? Però per parlar de les coses que faig a nivell d'activitat esportiva, no vull parlar ni de la meva vida privada ni de que la gent sàpiga si avui he estat aquí o allà o amb qui o què, no? És que penso que no n'han de fer res, no? I no tinc aquesta necessitat i aleshores no vull participar-hi.
Molt bé, doncs en una muntanya d'aquesta segur que no et trobarem, que no et trobaran els nostres oients, però el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló sí que és una bona oportunitat. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, Catalunya Ràdio, amb Manel Elias.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El meu silenci no em va protegir, el teu silenci no et protegirà. Mm. Aquesta força de la paraula, com la paraula cura, com la literatura cura.
Aquest diumenge s'hi estira l'escriptora i editora Iolanda Bataller.
Quan jo anava a l'institut als anys 80, la literatura catalana s'explicava sense dones, és a dir, hi havia la Rodoreda, que a més era titllada de cursi.
El divan amb Sílvia Coppolo, diumenge a les 9 del vespre.
La Bendicho, la Natàlia Cerezo, la Irene Solà, la Carlota Gurt... Ja no es pot explicar la literatura catalana sense escriptores.
Dones amb poder i el poder.
Reclamen més dones en altres àmbits?
Aquesta llei és per tots els àmbits.
Podria ser que el grup empresarial Cron traslladés les seves seus a l'estranger.
Això és una amenaça? La Birgitte ha canviat d'opinió?
Fes el que hem quedat.
Birgitte, ho hem de fer!
Si ens fem enrere la primera, estem perduts. Sí.
Borgen, a TV3, diumenge a la nit.
Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això... A l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
5 anys a peu de carrer. Tot Barcelona. El diari de la capital.
Solidaris. Catalunya Ràdio,
amb Mercè Folch.
Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè a la ràdio pública els marges són el centre.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Dissabte a les 10 de la nit.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Som els de Catalunya Ràdio i el Mundial és nostre.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Aquesta temporada amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa tradicional.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Qatar.
Univers MotoGP.
El Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you.
És un dels homes de la setmana amb segon concert a la vista a Barcelona i és també el cantant que ha escollit Jofre Janué avui amb nosaltres al Catalunya Nit per parlar-nos de la previsió del temps per demà i pel cap de setmana. Bruce Springsteen, Jofre Janué, per què has escollit The River per parlar del temps de demà i del cap de setmana?
Bé, les interpretacions podrien ser moltes amb aquesta gran cançó de fa ja més de 40 anys, però bé, parlant del riu, m'ha vingut al cap, doncs, bé, la cançó, una de les interpretacions és baixar al riu a recordar temps passats. Bé, això potser no ho podrem fer a la llarga, si no acaba plovent, els rius van una mica de baixa. I per tant és, malgrat tot, seguir creient i seguir baixant a recordar, malgrat el riu s'assequi. I esperem que no s'assequi.
Quin temps es preveu per aquest cap de setmana, Jofre?
Mira, doncs, absència de pluja. De moment, els rius continuen baixant, els embassaments continuen baixant. De fet, al llarg dels 20 darrers dies, un 1% menys. Ara ja estem al 18,5%, pràcticament. I, per tant, una situació molt preocupant d'un cap de setmana assolellat i suau. Les temperatures han de pujar una miqueta més, tornant aquests valors de 20 a 25 a moltes poblacions. Compte amb el contrast tèrmic, perquè s'accentua. Les nits són fredes. De fet, aquesta nit baixarà més el termòmetre a les fondalades. Hi ha inversió tèrmica. A les valls del Pireu, les glaçades poden reforçar una mica més, però el que dèiem, el contrast s'accentua perquè demà i diumenge l'ambient diurn serà molt agradable i majoritàriament dominat pel sol. Demà al matí potser encara hi queden alguns núvols baixos a les comarques de Girona aquesta nit. Demà al matí algunes boires, boirines, que a primera hora facin una mica la guitza, però acabaran dissipant-se fins tot diumenge amb menys núvols i amb un cel més serè. I amb aquesta perspectiva, que de cara a la setmana que ve arribi un canvi important, almenys amb una normalització del termòmetre, vindrà fred, vent, neu al Pirineu i fins tot algunes pluges, però ara com ara tampoc acabaran de solucionar el greu problema que tenim amb la sequera.
Doncs moltes gràcies, Jofre Janué, bon cap de setmana i esperem que sí que aviat, com més aviat millor, els rius comencin a baixar amb més força. Una abraçada.
Bon cap de setmana.
Nosaltres hem anat navegant pel corrent de les notícies fins a plantar-nos a poc més de 2 minuts i mig perquè siguin les 11 de la nit.
Amb tu només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit. Amb molt d'esforç em faig sentir.
Hi ha una persona que avui quan s'ha despertat s'ha hagut de pessigar per comprovar que sí, que al costat hi tenia allò que havia somiat.
Bona nit, sóc la Marina Tuset, cantant i compositora de Sant Vicenç dels Horts. Avui és un dia molt especial per mi perquè ens han despertat amb un Grammy llatí. Ahir a la nit el meu àlbum, el meu primer àlbum, Canto a la Imaginación, va rebre un Latin Grammy i estem molt, molt, molt feliços. Ves en la categoria de millor enginyeria de so per un àlbum. És un àlbum que l'hem gravat a casa, a l'habitació de casa, que no té cap tipus de tractament de so. L'ha mesclat l'Erico Moreira i l'ha masteritzat Felipe Tichauer. I us convido que l'escolteu i que el disfruteu. Es diu Canto a la Imaginación
I res, moltíssimes gràcies. Nosaltres seguirem aquí a Sevilla disfrutant i celebrant. Us envio un petó ben gran.
Amb l'alegria de Marina Tosset, desitgem a tu també que tinguis un cap de setmana de somni. Ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula ni tan sols per desitjar-vos bon cap de setmana. La cedim una nit més a l'autor d'aquest tema que sona.
Soc en Joan, del Petit de Calaril, i aquesta cançó que es diu Amb tot té 10 anys ja. Però el que sí que recordo és que va sortir tota de cop, com una mena de raig, que em va venir i va sortir tota. Passa, no molt sovint, però amb aquesta cançó va passar i és una sensació ben, ben parida. I això espero que us serveixi per despedir el dia. I res, moltes gràcies i bona nit.